la força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Hora L, Catalunya Central, Eli Pagán.
Hola, què tal? Bon migdia. Passen 5 minuts a les 12. Som dimecres 26 de març i avui tenim sol. Tenim sol i cel blau a la capital del Bages i tenim 16 graus de temperatura en aquests moments. Els explico tot el que hem preparat avui en aquest Hora L Catalunya Central. Primer de tot, volem parlar-los d'un llibre. Es diu Llibreters de Vell de Corcoll. El seu autor és cardoní, és en Joan Company, i amb ell parlarem d'aquesta seva novel·la, Els Llibreters de Vell de Corcoll. Avui també nosaltres, en aquest Hora L Catalunya Central, hem convidat el regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Manresa. Ja ho saben que la ciutat de Manresa, de fet, ho estan visquent en la seva pròpia pell, estan instaurant aquest nou sistema de reciclatge de la ciutat. De 10 fases ja en porten 10, per tant, 8, perdón. Per tant, vol dir que això ja s'acaba. Aquest nou sistema de recollida de deixalles, que a hores d'ara s'està implementant al barri Vic Remei, al Passeig i Rodalies, i també als Comtals. Avui, per això, hem convidat en aquest Hora L Catalunya Central el Pol Huguet per parlar de com està anant tot i de què és el que queda encara per implementar. Avui és dimecres, per tant, els últims 10 minutets d'aquest programa d'aquest Hora L Catalunya Central ens anirem fins a Hard Trends Manresa. Avui parlarem amb la Sheila, repassarem l'actualitat del cor. Abans d'entrar en matèria, abans de començar, notícia. Avui ha tornat a ser un altre dia de caos a la xarxa de Rodalies de Renfe, motivats per alguna avaria i també per aquesta nova jornada de vaga dels sindicats minoritaris. I és que la xarxa de Rodalies de Renfe pateix de mitjana moltes incidències diàries en els darrers temps.
El Departament de Territori ha una pregunta parlamentària de Junts que inclou les incidències que van afectar a més de 10.000 viatgers de Rodalies o més de 1.000 de regionals. En total, les incidències al conjunt de la xarxa sumen 553 en els 1.339 dies entre gener del 2021 i agost del 2024, ja sigui per errors en la senyalització, interrupcions importants del servei com l'incendi a les instal·lacions de DIF a Gavà al maig del 2023, l'avaria al sistema de telecomunicacions al control de trànsit centralitzat del gestor d'infraestructures ferroviàries que el 9 de setembre del 2022 va deixar sense servei Rodalies i regionals unes hores, tot i que les conseqüències es van arrossegar tot el dia, entre d'altres. D'altra banda, en el període analitzat per la Generalitat consten una quinzena d'incidències derivades del robatori de coure amb afectacions a més de 10.000 viatgers a Rodalies o 1.000 a regionals. Alguns casos van comportar conseqüències molt greus, com el cas de Montcada, la matinada del 12 de maig, que va afectar totes les línies de Rodalies i que va tardar unes 48 hores a restablir completament el servei. Les línies que sumen més jornades amb afectacions per avaries imprevistos o limitacions temporals de velocitat van ser les de regionals que comuniquen Barcelona amb les comarques de Tarragona i Lleida entre els anys 2021 i agost del 2024. L'R12 entre l'Hospitalet de Llobregat i Lleida via Manresa va sumar 69 dies diferents amb afectacions.
Les reserves d'aigua als embassaments del Solsonès han assolit els nivells més alts els últims 3 anys gràcies a les pluges recents. El pantà de la Llosa del Cavall, a Navès, ha superat el 50% de la seva capacitat, un volum d'aigua que no registrava des del 4 de març del 2022. Per la seva banda, el pantà de Sant Ponç, a Clariana del Cardener, també ha experimentat un augment significatiu arribant al 72,5% de la seva capacitat, xifra que no s'assolia des del 27 de maig del mateix any. Segons dades facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua, la Llosa del Cavall conté actualment 40,3 hectòmetres cúbics d'aigua, el que representa el 50,6% de la seva capacitat total de 80 hectòmetres cúbics. L'augment ha estat progressiu des de principis de març, quan el pantà contenia tan sols 28 hectòmetres cúbics. En total, les seves reserves han crescut un 44% durant aquest mes. El pantà de Sant Ponç també ha mostrat una evolució positiva, assolint aquest dimarts els 17,7 hectòmetres cúbics sobre un total de 24,38 de capacitat. Ja des de principis d'any es detecta una tendència a l'alça, però l'increment s'ha accentuat durant el mes de març, quan les seves reserves han augmentat un 31%. I ens anem a Montserrat. La imatge de la Moreneta sortirà de manera excepcional de l'interior del cambril de la Basílica de Santa Maria el 27 d'abril, el motiu de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat. Serà un dels moments àlgids de la festa, que ja l'última vegada que la talla romànica va sortir del cambril va ser l'any 97, quan es van celebrar els 50 anys de l'entronització de la Mare de Déu. La celebració de la Diada, que coincideix amb el mil·lenari de Montserrat, s'allargarà tot el cap de setmana 26 i 27 d'abril i comptarà amb les tradicionals ballades a sardanes, misses i un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Avui s'han presentat aquests actes per part del comissari del mil·lenari, el pare Bernat de Juliol.
En primer lloc, destacaria la missa del dia 27 d'abril al matí, que serà una missa que es farà a les places del monestir, com en les grans ocasions històriques que s'han fet grans celebracions eucarístiques. I en segon lloc també destacaria la presència de la Mare Déu de Montserrat, que sortirà del seu lloc habitual al cambril i serà portada en processó fins a les places per ser present en aquesta celebració eucarística, per ser present en aquesta festivitat, en aquesta missa del dia 27 d'abril a Montserrat, que això sí que verdaderament és un element històric característic de les grans celebracions a Montserrat. En el darrer segle, en el segle XX, la Mare Déu només va sortir dues vegades, el 1947 i el 1997, pels 50 anys de la... per l'entronització en el 47 i pels 50 anys de l'entronització. Per tant, i aquí serà la primera vegada que la Mare de Déu de Montserrat surt del cambril per participar en una celebració eucarística en el segle XXI.
Un fet excepcional que va amb aquest mil·lenari de Montserrat, un mil·lenari que arriba ja a la meitat, a l'equador de la seva celebració. De moment, el balanç que se'n fa des de Montserrat és de positiu.
Evidentment, la valoració del mil·lenari la podrem fer al final del mil·lenari, però sí que coincideix que les festes de la Mare de Déu marquen una mica l'equador d'aquestes celebracions, i el que podem dir fins ara és que estem molt contents de com estan anant tots els actes, de com estan anant totes les celebracions, i diria també estem molt agraïts a la gent que ha pujat durant aquests mesos, a les institucions que han pujat durant aquests mesos a fer-se presents, a celebrar-ho. I la veritat, ara fa un any que vam fer la presentació del mil·lenari, el dia 26 d'abril, i les nostres expectatives, jo diria que més que estar-se complint, estan sent superades.
I pel que fa als esports, el Baxi Manresa va dir adeu ahir a la BCL, i és que va perdre davant de la Laguna Tenerife, novament uns manresans que van plantar cara amb un Tenerife minvat de forces, dos jugadors importants lesionats i dos jugadors que l'entrenador de la Laguna Tenerife, Xus Vidorreta, va decidir que no juguessin ahir. Malgrat tot, no va poder ser. El Baxi Manresa va perdre, doncs, ahir a Tenerife, i amb aquesta derrota diu adeu a aquesta temporada que ha estat a Europa, a la BCL. Ara, doncs, es poden centrar ja tan sols amb la Lliga Endesa. El proper compromís és aquest dissabte a les 6 de la tarda, al Nou Congost contra el Jaiopos Lleida. Recordem que en l'anada, en el partit d'anada, que es va disputar al pavelló a Barris Nord de Lleida, el Baxi Manresa va perdre davant del Jaiopos Lleida. Per tant, important aquesta victòria que hauria de tenir el Baxi Manresa davant del Lleida aquest dissabte al Congost. Anem per les portades. Comencem pel diari Regió 7, amb la vista posada al Llobregat. El riu, diuen, parla per aquesta... comportes que es van obrint a la Baells, diu, el riu baixa ple pel desbassament a la Baells, però està estable. També es pregunten com es pot resoldre el caos de Rodalies, les propostes dels partits al govern de Salvador Illa. I també parlen amb el cap de la regió d'emergències centre amb aquest titular. Hem d'estar més preparats per les emergències meteorològiques. Primavera de Teatre a l'Ametlla de Marol, a 5 espectacles de primer nivell fins a final de maig, és el que publica l'Equip Berguedà. Un tercer premi de l'Euromillón cau a Solsona, 36.024 euros. No està gens malament, és el que publica en portada el Noci Digital Solsona. I l'Infonoia.cat, projecte per impulsar el sector de la construcció de la Conca d'Òdena, diu l'Infonoia.cat. Doncs, pel que fa a la informació meteorològica, després de la tongada de dies inestables, aquest serà potser el dia més estable del que portem en forces dies, i és que tindrem sol matí-tarda. Això sí, a la tarda poden tenir cels mig ennuvolats, però sense cap mena de pluja. Les màximes avui, que en algun punt de la Catalunya central, arribaran fins als 17 o 18 graus de temperatura. Comencem!
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Un espectacle de màgia carregat de participació i grans il·lusions que et farà passar l'estona volant. Després de tants anys sobre l'escenari, arriba el Maglari més estrafalari que mai. I tu el podràs veure aquest dissabte 29 de març a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa. Només per 18 euros. Compra les teves entrades per veure el Maglari a Cursal.cat i ajuda a salvar vides, perquè aquest estrafalari és per a col·laborar amb l'Associació de Lluita contra el Càncer. Col·labora Ràdio Manresa.
Hola, Julián, que quiero comprarte el coche. Sí, sí, quiero comprarte el coche a ti y a todo el mundo. Nos encargamos de todo y al mejor precio te lo compramos.
AQR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
Atenció. Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano!
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles, t'ho pots fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Nosaltres ens en volem anar fins a Cardona, volem parlar d'un autor de Cardona, que és en Joan Company, i volem parlar de la seva primera novel·la, una novel·la que s'ha presentat ja a Cardona, s'ha presentat també a Manresa, es diu Llibreters de Vell de Corcoll. Avui nosaltres hem convidat en aquest Hora L Catalunya Central el Joan Company. Aquí li donem la benvinguda en aquest Hora L. Joan, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt feliç de ser amb vosaltres.
Gràcies també per novament de tornar a ser aquí. Joan, ja hem presentat, no? Ja has presentat la novel·la a casa, no? A Cardona, també a Manresa. Què tal? Content?
Sí, bueno, jo ara estic en plena roda de presentacions. La idea era fer-ho primer a Cardona i després a Barcelona, i s'ha revolucionat tot. Vaig començar el Cugat Negre, he estat aquí a Barcelona amb un vermut literari, per reivindicar el barri, que és on hi ha totes les obres de la línia del metro, hi ha sempre un follon de por, i els veïns estem tot el dia amunt i avall, i vaig dir, va, doncs per donar vida a un bar que està just al mig del Sarau, vam fer un vermut allà. Vaig presentar-ho a Rubí, vaig presentar-ho a Cardona, que per mi era el dia, diguem,
més especial, eh?
Primera, amb el Jordi Santa Susana, i després ho he fet a Manresa, també va ser molt emotiu, a la llibreria Parcir, que em van atendre com si fos de casa, amb el Joan Closes, un amic del COU, que em va fer la presentació molt, molt emotiva, i a Vic. I ara ja estic pendent de fer-ho les properes setmanes a Lleida, a Tarragona, amb Margarita Arizeta i amb altres escriptors famosos, i que tots em fan costat i m'han dit que sí tots. I acabaré, bueno, seguiré a Barcelona, que era una altra cita imprescindible, que és a la llibreria Ona amb Anna Maria Villalonga, que és qui farà la presentació. I, bueno, Solsona ja ens anem al maig, i el Creixell també, Crims, em sembla que serà ja al juliol, també seré l'Ifassang a finals de març a l'Espluga. Bueno, vaig posant dates al calendari i emplenant això.
Home, déu-n'hi-do, llavors.
Sí, perquè és la manera que tinc de promocionar el llibre i ajudar a Boliana Edicions, que és qui ha fet l'aposta pel llibre, i jo encantat de poder recolzar i recolzar-me amb aquesta primera novel·la, el que tindrà la novel·la, havia fet contes.
Exacte, ara en parlem d'això. Clar, Joan, havies fet relats curts, havia fet contes, i ara, doncs, mira, de cap cap a una novel·la. Com ha anat això?
Bé, jo sempre tenia el cap de dir, hòstia, m'agradaria anar més enllà dels relats curts, que sentia còmode, amb escrits que anaven entre les 5 i les 15 pàgines, per entendre'ns. A vegades havia d'escurçar i fer-ne de dos, i alguna vegada se m'havia anat una mica més enllà de les 20. Però bueno, l'atzar va voler que anés a parar amb un curs d'escriptura que la idea era com fer una novel·la, el lema era aquest, i no va ser així. Al final, el que era un curs de novel·la va acabar amb un curs de literatura en general, però em vaig quedar amb aquell cuquet, ara he de fer alguna cosa, i petits relats que fèiem de deures a aquest curs els vaig poder aprofitar per veure si jo era una síntesi, un inici d'una novel·la, m'hi vaig pujar de valent i vaig passar-me tot un estiu. I sí, ho és, perquè ja els tres primers escrits de la novel·la són d'aquest curs, que els vaig lligar en aquell moment, i els he refet i han donat peu a una obra, doncs, que té un principi i un final llarg. En principi tenia més de 300 pàgines, ho vam escurçar al final i en té 280.
Aviam. Parlem d'aquest llibreters de Vell de Corcoll. Què ens pots explicar, Joan? Perquè el que és que la gent agafi el llibre i se'l llegeixi, però què ens es pots explicar? Sí. Què ens faries boca perquè els nostres oients anessin a comprar aquest llibreters de Vell de Corcoll?
Bé, és un llibre de Lladres i Serenos, que es deia abans, on per una banda tenim la banda policial, on hi ha un sotcomissari i el seu caporal, hi ha una detectiva i una persona que estava entre el bé i el mal. Tots quatre, aquests bons, diguem, amb ganes de redimir-se, moltes coses per redimir, i una d'elles és una fan fatal, que és una noia originària de Cardona que va parar a Barcelona, on per fer diners ràpid exerceix de prostitució de luxe, però sense voler, i volent-se, com dic, redimir. Aquests quatre formen, diguem, la línia dels bons, i es troben amb un front de dolents, on hi ha llibreters que venen d'amagat llibres d'art que algú ha falsificat o robat i que blanquegen diners, trafiquen, falsifiquen obres i fan totes les putines que poden per enriquir-se. Llavors, amb aquesta, diguem, dicotomia de bons i dolents, els dolents, també n'hi ha algun que no és tan dolent i també té ganes de redimir-se i ajuda, i algun altre, doncs no, i aquests són els que pagaran conseqüències, i els uns i els altres s'enfrontaran per veure qui hi ha darrere de tota aquesta consorcia. Comença amb un llibreter penjat, que es pensen que s'ha suïcidat, però després es descobreix que no, que hi ha alguna cosa al darrere, que s'amaga alguna trama. La trama es veu que és que hi ha un llibre que és un Quixot il·lustrat pel Ramon Casas. Mm-hmm. Inicialment jo havia sigut col·leccionista de Quixots i no vaig saber trobar mai un Quixot il·lustrat pel Ramon Casas, i per això vaig posar un autor nostrat, conegut, famós, i que no hagués fet el Quixot, i hi ha un Quixot il·lustrat per ell, que és una cosa que té molt valor perquè no se'n troben, i a darrere d'aquest Quixot es va formant tota la trama. A partir d'aquest llibre té penjat, un Quixot robat, i aquests, diguem, bons i dolents que estan al voltant.
T'has sentit còmode amb aquesta primera novel·la, escrivint amb
sí,
aquesta
però,
trama?
Però m'ho he passat molt bé i estic molt satisfet d'haver pogut arribar fins al final i anar lligant coses a base de girs de guió i de coses impensades, i m'he trobat còmode, però no del tot, en el sentit de que jo vaig començar la novel·la, el que se'n diria brújula, amb mètode brújula, és a dir, que anava improvisant a cada moment, sense saber on anava, sense tenir un final clar. Evidentment, a mesura que m'anava ficant, anava tenint més clar alguns passatges, però mai al final, i anava avançant sense tenir tot lligat. Per tant, era una mica complicat, perquè dius, aquí no sé si m'estic ficant en un jardí del qual no en sabré sortir. Crec que me'n vaig saber sortir, però m'he fet un propòsit de que si torno no serà en forma brújula, sinó serà en forma mapa, en tenir les coses molt ben estructurades des d'un bon començament, perquè si no pateixes molt i vas naufragant i cada pàgina no saps si has fet un pas endavant o un pas enrere. Però vaja, n'estic molt satisfet de com ha quedat, perquè en aquell moment podia sortir una cosa molt, molt poc lligada i haver de renunciar a mitja escritura.
Novel·la negra. Clar, deies que és això, que has anat d'aquesta manera, però tenies clar que aquest relat havia de ser novel·la negra, aquesta novel·la que deies, aquesta temàtica que deies de Lladres i Serenos.
Sí, des d'un mal començament, perquè ja dic, la primera... Tal com està estructurat el llibre ara no és ben bé així, però quan el vaig escriure, a la primera pàgina ja sortia un tio penjat, que resultava que no era un suïcidi, sinó que era un tio que li havien fotut un tiro al cap i ho havien amagat i semblava que s'hagués penjat, però no, hi havia una bala pel mig, per tant, alguna cosa s'amagava allà. I, per tant, si era un mort de bon començament, ja hi ha alguna trama criminal al darrere. I per això pensava que és negre. No hi ha molta sang i fetge, no m'hi he acarnissat. Ho he fet bastant més amb relats curts, a vegades. Però, vaja, hi ha una persecució policial, hi ha algun altre mort. Vaig presentar un llibre de relats a Cardona l'any 2020, en plena pandèmia, el 2021, que era Gas a fons, i en aquell moment, al mig de la presentació, en un mes de març, en fred, a l'aire lliure, amb mascaretes i amb distàncies i trencant confinaments comarcals, vaig prometre que un dia faria un escrit on hi hauria un mort a prop d'on érem. En una època que hi havia masses morts, poder, també,
sí,
però
no.
Jo en faré un mes. I aquest mort surt amb aquesta novel·la i aquest mort esdevé a Cardona, realment a prop d'on érem aquell dia i a prop d'on vaig néixer i on viuen encara els meus pares.
Clar, tenies clar llavors que tot això havia de passar a casa.
Sí, per això et dic que he anat una mica improvisant, tenint idees una mica difuminades cap on mirava de convergir, no? I al final tot ha quadrat, ha sigut com un puzzle, en tens moltes peces, algunes molt clares i moltes molt fosques que no saps on aniran a parar. I les he anat posant i al final les he pogut posar totes i han quadrat. En algun moment he hagut d'afegir coses perquè la cosa enquadrés i també n'he hagut de suprimir d'altres. Però ha anat així. Vull dir, tenia algunes coses molt clares que passessin i una d'elles és que jo volia que l'acció acabés anant a Cardona. Comença a Barcelona, hi ha tota la ruta del Cervantes del Quixot, després Manresa és un punt de pas sense que hi passi res concret de l'acció. A Cardona sí, a Cardona hi ha una part important que esdevé el poble, amb una persecució de policies, de falsificadors entre ells, els detectius, i bueno, una corrua de 8 o 10 cotxes que s'empaiten per la Catalunya Central, i des de Cardona van a parar a Vic per tornar a Manresa per intentar arribar a Barcelona, i tot aquest itinerari pues, és una mica esbojarrat i és el que dona aquest títol de corcoll, no? Van tots a boli.
Ah.
I jo també una mica, i els lectors en algun moment també s'hi segueixen tota aquesta trama.
Joan, ets lector de novel·la negra, t'agrada?
Sí, no ho he sigut des de sempre, però ja fa uns quants anys que em vaig aficionar amb el Mangel, bueno, d'inicis amb la Agatha Christie quan eres més jove, i el Simenon, però, i el Sherlock Holmes també, però potser per mi els referents, he llegit molta novel·la negra catalana darrerament, més que espanyola, catalana sobretot, i a mi m'agrada molt el Benjamin Black, que és el sinònim de l'alter ego del Banville, un escriptor irlandès que m'agrada molt i té un personatge que té una col·lecció de 8 o 10 llibres que són molt psicològics, eh? Vull dir que és una altra banda de la cara de la moneda del que escric jo. Jo no, soc molt, miro de ser planer, tal com raja, coses que, sense entrar molt en detalls psicològics, que no m'hi sento tan còmode. Poder. No és que no m'agradi, però no, a l'hora d'escriure no em surt tant.
Joan, primera novel·la, aquestes presentacions que parlàvem, aquest llibre test de vell de Corcoll, i ara què, Joan? És a dir, continuarem amb contes? Què és el que et bull pel cap? O de moment descansar?
Bueno,
perquè suposo...
No.
Digues.
Tinc ganes de seguir, jo segueixo escrivint, estic a la zona de confort sempre que pugui, i per tant estic escrivint relats curts. I en aquests moments, avui, no tinc res començat, però tinc coses al cap perquè algun començarà aviat. I reviso i corregeixo escrits que ja tinc i que en algun moment he presentat en algun certamen, no he tingut èxit, i retornen i es revisen i es tornen a refer per tornar a començar, no? Això és, diguem, el sigle habitual. Revisar coses fetes que no han tingut, diguem, el succés que jo esperava, i si algun em sembla que pot encara ser aprofitat, el reviso i el refaig. Em faig de nous, aquest, diguem, seria el camí on sóc ara, però jo també havia pensat que aquests personatges, sobretot els quatre principals, com serien el sotinspector i el seu caporal, la detectiva i la fan fatal redimida, són els quatre principals, ho dic una mica com els tres mosqueters i el d'Artagnan, tots per un, doncs aquests per mi voldria que seguissin tenint aventures, perquè em fan companyia molt sovint, se m'apareixen quan dormo, em venen allà, em desperten, em expliquen històries i jo les he de posar negre sobre blanc. Llavors, com que fer una altra novel·la seria, diguem, l'objectiu últim, el que més m'agradaria fer, però això necessitaria temps, inspiració i moltes coses que són les que he d'anar recollint de mica en mica, o sigui, seria un projecte a llarg termini, si m'agradaria fer una segona novel·la amb els mateixos personatges, si no tots, la majoria, intentant canviar coses i un altre tarannà, també negre. Però, mentrestant, amb aquests contes curts que vaig fent i que són més fàcils i planers, n'he fet tres ja on hi surten. Aquests tres estan acabats. Dos estan, un al calaix i l'altre amb certàmens, a veure si tenen èxit i poden ser publicats. I el tercer, si Déu vol, sortirà a la llum l'any que ve, a la mateixa col·lecció on hi ha els llibreters de Vell de Corcoll, que és de Boliana Edicions, la col·lecció Falsió en Negre, i en aquests moments hi ha 7 llibres publicats, els llibreters és el número 6, i si no hi ha problemes d'última hora, el número 10 seria un llibre de 10 manaments negres que hem escrit 10 escriptors, on hi hauria el Joaquim Micó, la Rosa Maria Nogué, la Margarita Aritzeta, Salvador Balcells, i si és fins a 10, jo en tindria un dels 10, i serien els 10 manaments en clau negra. I cadascú d'aquests 10 autors n'ha fet un. Estan acabats, s'han de refer, revisar, corregir, i l'editor, si tot està com ha d'estar, doncs seria el número 10 de la col·lecció. Per tant, estem parlant d'aquí un any, màxim gener-abril del 2026. O sigui que els quatre personatges veuran la llum, si Déu vol, aviat.
Home, això vol dir
que no sigui una novel·la llarga.
Ah, però tens molta feina, doncs llavors, Joan.
Bueno, sí, clar. és la meva feina en aquests moments.
Doncs avui nosaltres li agraïm molt amb el Joan Company Arpa que ens hagi volgut acompanyar en aquest hora a la Catalunya Central parlant d'aquests llibreters de Vell de Corcoll. Joan, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i espero que els que ens han escoltat agafin una mica el gust de ficar-se en aquesta novel·la negre i endevinar que hi ha darrere tot això. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
De ben segur, Joan. Moltes gràcies. Adéu.
Adéu.
Un espectacle de màgia carregat de participació i grans il·lusions que et farà passar l'estona volant. Després de tants anys sobre l'escenari, arriba el Maglari més estrafalari que mai i tu el podràs veure aquest dissabte 29 de març a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa. Només per 18 euros. Compra les teves entrades per veure el Maglari a Cursal.cat i ajuda a salvar vides perquè aquest estrafalari és per a col·laborar amb l'Associació de Lluita contra el Càncer. Col·labora Ràdio Manresa.
Hola, Julián, que quiero comprarte el coche. Sí, sí, quiero comprarte el coche a ti y a todo el mundo. Nos encargamos de todo y al mejor precio te lo compramos.
AQR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda, Baxi Manresa i Opos Lleida. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Cal Xavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
El nou model de recollida a la ciutat de Manresa ja fa mesos que s'està implantant i avui nosaltres volem saber en quin moment està, com està anant, què és el que ens queda, i per això hem convidat el regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Manresa, el Pol Huguet, a qui li donem la benvinguda. Pol, gràcies per ser avui aquí.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
N'hem anat parlant perquè ja fa uns quants mesos. La valoració de moment és positiva de tots aquests mesos, de tot el que s'està implantant?
Jo crec que la valoració, el canvi era complex i per tant la valoració també ha de ser complexa, vull que no em quedaria amb un titular de és positiu o és negatiu. Hi ha coses positives i coses negatives. La positiva per excel·lència és que les dades de reciclatge, que és el motiu per al qual ens hem plantejat fer aquest canvi, doncs han augmentat moltíssim, no? I els barris on ja s'ha fet el canvi han passat del 27,5% al 75%, i això segurament potser pot baixar una mica o pujar una miqueta, si sumem la comercial puja fins al 78-80, ara potser baixarà una miqueta, però estiguem pel 70, entre el 70-80 o 65-80, són molt bons resultats. Són els millors resultats de qualsevol ciutat gran, i després de dècades estancats està sempre durant 20 anys al voltant d'aquest 27% de recollida domèstica dels contenidors. Una cosa, si sumaves a les deixalleries, llavors érem al 40, però si només parlem de contenidors era un 27%, doncs passar d'aquí a 75% és excepcional i senyal que molta gent s'ha posat a reciclar. Que potser reciclant només el paper o només el vidre i ara ho reciclen tot, o no reciclen absolutament res i ara ho reciclen tot. Per tant, que la gent hagi canviat d'hàbits i que tanta gent ho hagi fet és un èxit col·lectiu. No, de l'Ajuntament, és un èxit col·lectiu. Que hi ha problemes, sí, o que hi ha una part que també s'ha de poder explicar, sí, oi tant, i que la gent també pot saber o imaginar-se. Una és, que és el més obvi, doncs que hi ha incivisme, que hi ha bosses al carrer. Ja n'hi havia abans, ja n'hi havia amb el model antic, gent que llançava trastos al carrer sense haver trucat, etcètera, etcètera, bosses al carrer, a qualsevol lloc, pneumàtics al bosc, això ja passava abans i continua passant, i en alguns llocs més, i en altres llocs menys. Però també que ara hi ha la lupa, i per tant, s'entén que com a ajuntament exigim una mica més a la ciutadania també ens exigeix més. Llavors jo crec que cal focalitzar bé la responsabilitat de tot. La nostra responsabilitat és recollir, gestionar canvis d'hàbits, etc. Però qui és el responsable de llançar una bossa a terra quan té un contenidor al costat? Aquell és la persona responsable, és qui ha tirat la bossa, no som nosaltres que tirem la bossa, no? I això en la ciutat d'avui en dia no sempre s'entén així i se'ns culpabilitza a nosaltres o a grups concrets, bé, els comentaris en directe, amb les xerrades o sobretot per xarxes, és que això és culpa de tal i tal persona, de tal grup de persones, o és culpa del regidor. A veure, bé, podem haver dissenyat el model millor o pitjor, però que això que dèiem, que algú llença una bossa a terra, doncs és culpa de qui ho ha fet, no? I per tant, hi ha aquesta part nativa, i demà, com està anant? Doncs està sent dur. està sent avui, portem això, no? Estem a la vuitena de 10 fases, portem 24 xerrades, portem 4.700 persones en aquestes xerrades, centenars, per no dir milers, de preguntes en aquestes xerrades, que les responem encantats, perquè d'això es tracta. Si hi havia gent que fins ara no s'havia plantejat reciclar i ara es planteja fer-ho, doncs fer moltes preguntes, per això hi són, no? I això és la part, diguéssim, que és gratificant, perquè la gent en general és molt amable, no? Però també hi ha la part de queixes, d'insults, de frustració, de veure que, tot i les moltes xerrades, tot i el molt esforç comunicatiu, de deixar-hi la pell dels tècnics, nosaltres, etc., hi ha gent que continua llançant les bosses a terra i que costa corregir-ho, que ens esforcem, que hi hem posat reforç d'equips a netejar-ho, però hi hem posat policia, que hem fet ja algunes primeres sancions, que hi posem informes ambientals, però tot i així costa, no tenim, i és impossible, mai passarà, no tindrem un policia o un informador a cada porta de casa tot el dia, per tant, depèn de la responsabilitat de tots plegats, i aquí jo crec que s'està posant de manifest que en alguns barris està anant perfecte, no hi ha ni una bossa a terra, i en altres no, en alguns carrers específics, en algunes adreces específiques no, i aquí tenim segurament això, problemes d'incivisme, de falta de cohesió social, de gent que se li enfot, s'ha de dir així, se li enfot molestar el seu veí, perquè no és que ens molesti l'Ajuntament, és que molesta els seus veïns, qui llença bosses a terra, qui no permet que el seu veí després pugui accedir bé als contenidors, no pugui passar bé per la vorera, està molestant els seus veïns, per tant, algú que se li enfoti molestar els seus veïns és que tenim problemes, que ja ho sabíem, eh? I no està passant res que no poguéssim preveure, perquè no està passant res que no hagi passat a tots els pobles que ens han precedit. I amb això jo crec que he fet una mica de resum de tot plegat. Ja estem això cap a la part final, no? Estem a la meitat de la vuitena fase, ja només ens queda la 9 i la 10.
Clar, la gran majoria ja de la ciutat ha costat, Pol? Entenc que ha costat molt passar tots aquests mesos. Estem ara, no? És carretera de Vic,
passeig
a Rodalies... Què és el que ens falta?
Mira, ara, com dèiem, les xerrades ja les vam fer, però estem fent el repartiment de targetes a Comtals, Passeig i Vic Remei, i això queda aquesta setmana i la que ve sencera. Després, entre que ve Setmana Santa i que també volíem fer una mica de parada, haurem acabat tot el que en diem la càrrega lateral, que són aquests contenidors grans, els que hem posat a bona part de la ciutat, i passat Setmana Santa, és a dir, maig i juny, ens quedaran al barri de Sant Pau i Escudines, que això és la fase 9, i finalment la fase 10, que és el barri Vell.
Clar, llavors, el barri Vell, per exemple, les característiques dels carrers també són diferents, vol dir que aquests camions han de ser diferents?
Sí, en la fase 9 i fase 10 és on es concentren bona part, no només, hi ha algun carreró a la Mió, hi ha un carreró a Pujada Roja, que també fem el canvi, o el castell, al voltant de Puigcerrà, que són carrerons estrets, però sobretot bona part d'Escudines i gairebé tot el barri Vell sencer, on els contenidors han de ser més petits i han de ser més petits i amb rodes, són els que anem de càrrega posterior, que hi ha un operari que els treu del carreró, els porta fins a darrere del camió i els recull des de darrere, són els de càrrega posterior, perquè uns contenidors grans que es recullen pel lateral implicaria que en el carrer hi hauria de cabre paral·lelament el contenidor més el camió. I això en molts carrers aquests estrets no és possible, o aquests camions després tindrien problemes per sortir, per girar, etcètera, etcètera. Per tant, ja vam dissenyar que a una part de la ciutat, doncs més o menys aquesta cinquena part, així molt grosso modo, dues de les 10 fases, doncs seria amb càrrega posterior.
Clar, hi ha alguns contenidors, en alguns d'aquests llocs on ja hi ha contenidors tancats, que encara n'hi ha d'oberts, perquè són aquests llocs encara, exacte. Per exemple, sembla que és la plaça Catalunya, que hi pot haver-hi encara, o en alguna zona també, que hi ha algun contenidor encara obert, i és per aquest motiu, eh?
Sí, és a dir, hi ha carrers sencers, a plaça Catalunya allà al voltant hi ha el Guillem Catà, no?, o a Pujada Roja hi ha algun d'aquells carrerons que això, o a la Mion també hi ha tota una zona que els contenidors que hi acabarem posant són els de càrrega posterior i els posarem tots alhora, perquè aquests contenidors els ha de recollir un tipus de camió específic i no farem voltar per la ciutat camions per anar a recollir un contenidor, per tant fem primer tota la càrrega lateral, després tota la posterior. A més de que, com que ja ho havíem previst així, els de càrrega posterior van ser els primers que vam encarregar, i per tant els primers contenidors que ens van arribar, i no podem acumular milions de contenidors a Manresa. Van arribant i els anem col·locant. Per tant, primer fèiem uns i després fèiem els altres, no? Per tant, bona part del motiu és aquest. Després també hi ha casos específics, això passa també en algun de llocs de plaça Catalunya, on confiem que amb algunes mesures podrem posar càrrega lateral, però aquestes mesures encara no s'han pogut fer.
Exemple concret. Cotxes, potser.
Vol dir, més que treure un cotxe, és assegurar-se que en algun lloc on ja no haurien d'aparcar els cotxes hi ha una pilona per evitar que hi mal aparquin els cotxes, perquè després el camió potser podria entrar, buidar el contenidor, però després al fer un revolt, en un carrer amb revolt, es trobaria un cotxe que està allà mal aparcat i que no podria sortir. Per tant, hem de fer alguna repintada, de deixar clar que allà no es pot aparcar, posar-hi una piloneta perquè just en aquell revolt no hi aparquin just allà, abans i després sí, però just allà no. Per tant, hi ha llocs que hem de fer algunes mesures així quirúrgiques per facilitar que el camió entri.
Quan ho estarà tot implantat?
Juny.
El juny.
La previsió, podria saltar pels aires per qualsevol cosa, però de moment estem complint el que ens vam planificar, no? Vam fer juny, juliol, la primera fase, allà sí que ens vam voler aturar, que va ser pel conall que el gravat, i analitzar bé. A partir d'aleshores, des de setembre, estem anant a fase per mes. Vam fer la interrupció per Nadal, però a part d'això, fase per mes, i haurem acabat el juny, acabat la implantació. La feina no se'ns acaba. I ens queda, segurament ara, una feina tan o més important, que és anar a corregir els problemes que tenim. És a dir, perquè la gent ho entengui, durant aquests mesos, durant aquest any gairebé sencer, la part important de la feina dels informadors ambientals ha estat repartir targetes. I hem repartit ja això, doncs, targetes de gairebé tota la ciutadania. Això són 200, 150, 300, 400 targetes del dia, informes mentals que es passen hores fent això, fent tràmits, gestionant cos. A partir del moment que ja tinguem les targetes això repartides, es podran dedicar gairebé exclusivament, no només, però gairebé exclusivament, això, intentar fer presència al carrer, anar a identificar a partir de l'anàlisi de dades, de fer això de presència als carrers, als barris, doncs a veure quins problemes hi ha i intentar-los corregir.
El futur per quin va? És a dir, quan tot això ja estigui, no? Que ja estigui, no dèiem ara el juny, que estigui completament implantat, deixem uns mesos, no? Perquè evidentment, no? Tot vagi a l'hora tal com hagi d'anar. El futur és la taxa de pagar per qui genera els residus, o quin és el futur que tindrem a la ciutat?
Com deies, això és una de les coses que expliquem. Fins ara, en el model antic, tothom pagava per igual, és una de les coses que la ciutadania se'ns queixava quan fem el procés per residu. Per què he de reciclar jo si el veí del meu costat no ho fa i tots paguem per igual? Doncs això, a partir de gener que ve, s'acaba, no? Per primer cop tindrem dades i, per tant, podrem diferenciar una part, una petita part variable, hi ha una part fixa, el cost dels camions l'has de pagar sí o sí, però la part del tractament és molt diferent si la gent recicla o no recicla. Per tant, per primer cop, doncs, hi ha d'haver una part variable. I això serà a partir de gener. Que això és sobretot per un tema de justícia, no, l'experiència de municipis previs no ens diu que això faci multiplicar les taxes de reciclatge. El que fa canviar les taxes de reciclatge és el canvi de model, que ara hem de consolidar. Hem de consolidar i hem de mantenir. Vull dir que una de les tendències a molts municipis que han fet el canvi de model és que a mesura que passen els anys hi ha qui es va relaxant i per tant hi han d'anar havent mesures noves, i jo entenc que jugar amb la taxa d'escombraries, anar posant, doncs potser el primer any la part variable és de 10 euros i potser hem d'acabar sent de 50 o 100, perquè sempre tinguis nous incentius, diguéssim, per fer ben fetes les coses, no? Això és en relació al que podem fer com a municipi. Està clar que hi ha coses que depenen de la llei de residus d'Europa, i si, com es rumoreja, al final es recupera el sistema de retorn dels envasos, doncs benvingut serà, i si generem molts menys envasos, i doncs molt millor, i si la gent reutilitza més, molt millor, i si la gent consumeix allò i cuina a casa en lloc de comprar una coca a casa en lloc de comprar no sé què envasat per esmorzar, doncs molts menys residus, etc, no? Per tant, de camí n'hi ha molt per fer, però el pas gros és ara, és aquest que estem fent, i jo ja tenim mesos i alguns anys per consolidar-lo i per anar corregint les disfuncions que evidentment hi ha.
Regidor, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera, continuï a treballar.
Perfecte.
Adéu-siau.
Merci.
Un Un espectacle de màgia carregat de participació i grans il·lusions que et farà passar l'estona volant. Després de tants anys sobre l'escenari, arriba el Maglari més estrafalari que mai. I tu el podràs veure aquest dissabte 29 de març a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa. Només per 18 euros. Compra les teves entrades per veure el Maglari a Cursal.cat i ajuda a salvar vides, perquè aquest estrafalari és per a col·laborar amb l'Associació de Lluita contra el Càncer. Col·labora Ràdio Manresa.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Air Trends Manresa, carrer Girona 30, 93-874-8963. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Air Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
Deu minuts i la una del migdia ens anem fins a Air Trends Manresa i avui saludem a la Sheila. Sheila, molt bon dia.
Bon dia, Eli.
Què tal?
Molt bé.
Refredadeta, eh?
Sí,
com mitja...
a l'ordre del dia.
Exacte, com mitja població. Amb la Sheila, quan vam començar a parlar de ser supervivientes, la Sheila deia que la Terelu Campos seria com una artista convidada, i jo li deia, vols dir que no l'aguantarà en una temporada?
Perdona, ha fet com una artista convidada, Eli. Tal y como ha llegado, se ha ido.
Sí, sí. No, pensava en tu, perquè aquesta setmana, quan preparava el cor per aquesta setmana, no sé què estava mirant, i algú, em sembla que va ser la Laura, una companya meva, dic, què, la Tere Ludu? No, diu, si ja no hi és, la Tere Ludu. Ja no hi és.
Clar, és que van dir que era una missió especial, però després, o sigui, entrava com a concursant normal, però ella va arribar de diferent manera que els altres, i ha marxat com tota la seva família.
Home, això sí que es deu haver embutxacat en uns quants calerons, i no sé si ha perdut uns quants quilos, perquè clar, amb els pocs dies que hi ha estat, no sé si ha tingut temps de perdre uns quants.
Hi ha gent que ha estat 3 mesos i s'ha quedat igual, o sigui, que imagina't.
No sé.
Però no, jo a su favor, seré bona avui.
Digues.
He de dir que em crec completament el seu... no és una excusa, o sigui, la seva explicació que va donar.
Quina explicació va donar, Sheila?
Bueno, que la medicació que ella pren, la quimio en pastilles,
sí,
pues que ja dia a dia li costa, i que clar, que ja l'estava superant, o sigui, que li feia mal tot, que no podia...
No sé, sí.
Llavors, jo m'ho crec.
Sí, sí, no, que no, això segurament que ningú ho qüestiona.
Que no li ha ajudat gens, perquè mentalment la veia forta, O sigui, ella no la veia, no sé, mentalment jo crec que podria haver aguantat. Sí, l'únic que clar és que li veies la cara, pobreta, i realment...
Sí que patia,
I sí, i ella ho va dir, jo no lo quería contar, es algo con lo que convivo, pero mucha gente que està amb el meu procés, no? Doncs m'entendrà i sabrà. Llavors aquí va ser quan el Jorge Javier va fer un clic i va dir, ostres, pues sí. La gent es pensava que abandonava perquè tenia gana, i no. No sé també fins a quin punt aquesta medicació sense menjar...
Clar, sí, no. Són medicacions super, són medicacions fortes, vull dir que mal que no vulguis, exacte, i el que dius tu, si ja quan prens segons quin tipus de medicament et diuen que sobretot el prenguis amb els àpats, no?, o menjant, doncs un tipus de medicació com una quimio en pastilles, també suposo que ha de ser complicat. Aquesta setmana sí que jo no recordava, i és un dels fets que ha sortit també recentment al voltant de la Terelu, és que jo no recordava que, i de fet es veu que a les xarxes també hi ha vingut moltes crítiques quan ho ha tornat a explicar, perquè deien que per aviam si feia pena, no?, que ha parlat del suïcidi del seu pare. Jo ni ho recordava, és a dir, no del senyor, de l'home, del pare, és a dir, no recordava la figura paterna, i ella va recordar supervivientes, doncs, el suïcidi del seu pare, que entenc que no va poder superar potser
que era més famosa la seva mare que no pas, ell, eh? O tot l'èxit que tenia la...
Sí, la volien fer culpable la seva mare.
Exacte.
Bueno, ho han dit moltes vegades, el que passa que sí que és veritat, s'ha parlat moltes vegades, que no van ser tan, potser tan explícits, no? Com va ser ella. Igualment he de dir que per fer pena tampoc, perquè això ho va explicar quan ella ja va dir que volia abandonar i que abandonava. Jo crec que això ho va fer més al programa com vamos a darle un poquito más de audiencia, perquè cap concursant, si vaig jo, no em diran, marxo i no em diran, va, vamos a hacer el puente este de la vida, no? Li van fer a ella, suposo, perquè, bueno, ara amb tot lo de ser àvia, la seva filla, no sé què, no sé quanto, no? I ella va explicar que això, que el seu pare es va fotre un tiro al cap. I jo crec que ho ha dit ara així, perquè sa mare ja no hi és.
També. Escolta'm, com que els minuts passen ràpids, parlar de tot el sidral que hi ha al voltant de la princesa Leonor, que jo crec que hauríem de parar màquines ja, és a dir, aquesta noia que la tenim amb el buque aquest que va donant voltes pel mar i que va atracant a cada lloc hi ha un sidral.
Vine una rotonda.
Exacte. Primer van ser les fotografies d'ella amb biquini, que clar, que teòricament aquestes fotografies hi són en algun lloc, però que la Casa Reial va agafar tots els periodistes corresponsals i els hi devia dir, xata, nanai de nanai.
Però és una nena de 20 anys, que què volen? Que farà el que li roti la gana, que la meva vida és més interessant, m'entens, que la d'aquesta nena.
Ja, llavors...
O sigui, que viu en una rotonda allà dintre del mar, o sigui...
Primer va ser això, llavors es veu que hi ha unes fotografies que van anar... Que clar, aviam, la noia porta no sé quantes setmanes en un barco, quan surt, doncs la noia va surt amb els amics del barco, evidentment, i es pren una cervesa, i es veu la nena amb una cervesa.
I què passa?
Mare de Déu Senyor, la princesa veu cervesa, pren màquines. I ara, perquè la setmana passada va anar a un centre comercial, que dius... Mare de Déu, Mare de Déu, senyor. I clar, es veu que la casa... El que sí que és problemàtic és que el centre comercial va filtrar les imatges de seguretat, les va filtrar el mateix centre comercial. He aquí el delito, val? Perquè són imatges per la protecció de dades, això no es pot fer. Però clar, hem muntat un sidral per aquesta noia. Què té aquesta noia? 19 anys? Quina edat té? 19, no? Més o menys?
Sí, farà 20, no? Sí.
Cordins,
però,
no?
Ja, però és que no ho entenc, és que no té... és com la paternitat d'Ivonne Reyes, o sigui, del fill, ja està, o sigui, m'entens? Ja, és una noia jove, vale, està en un buque, surt, entra, va a un centre comercial, va a un restaurant, menja com tothom, eh?
Sí, pixa i caga també, entenc.
Sí, i també caga, sí. També fa pis, sí, i es vesteix. O sigui que no crec que sigui d'una prioritat tan important per donar-li.
Cal protegir tant una persona, és a dir, clar que la nena, home, jo entenc que si va a la platja la nena...
Perdona, amb el que cobra, gràcies a nosaltres, ja està més que protegida, o sigui que...
Ja, però...
No entenc.
No ho sé, jo tampoc, esperem, no ho sé, perquè cada vegada que el buque aquest, no me recordo com es diu, el Juan Sebastián Elcano, no? Em sembla, atraquen un port, ja passa alguna cosa, Corbins, que no la deixin baixar, ja, jo penso que la deixin a dalt del barco, pobra nana.
No, perquè el dia que no baixi diran que està dalt amb un noi.
Ah, també.
M'entens?
També pot ser.
O sigui,
home,
que seria lo más normal.
El que sí que els has vist és que sempre, que també és bastant normal, el que us vaig a dir ara, que sempre, quan surt i amb la colla que surt, hi ha el noi amb el qual, teòricament, es havia fet un petó en aquella discoteca fa unes quantes setmanes. Clar, que dius, home, també és normal.
Clar, és que si s'agraden, van junts. Clar. A més, que està el buque, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos por la borda?
Claro, per això.
Cuando lleguemos en medio del mar.
Per això, dic que, clar, pobre noi, ve a d'anar amb la colla, perquè bàsicament estan tots al barco. Escolta, i no volia, ens queda un minut i mig, però no voldria acabar d'aquest espai.
No gustaría que esto fuera eterno.
No, perquè Lola, la portada d'avui, el que estic veient jo ara, és una exclusiva de... Así ha sido la fiesta de Ana Obregón y Anita para celebrar 70 años de la actriz y els dos de la neneta.
Sí.
Sisplau, és tota l'estona la Ana Obregón amb la nena. Saps què em fa l'efecte? Aquesta nena és una nena de 2 anyets. Saps? No hi ha cap més criatura allà. Ai, no ho sé, m'ha fet hasta pena. M'entens?
Mira, jo saps el que penso, que si ha tret diners perquè quan ella no hi sigui tingui més diners, em està bé. No he tingut valor a veure el programa aquell de Madres...
Jo he vist un tros només.
No he tingut valor perquè he vist alguns titulars i no. També t'anava a dir una cosa, Eli, abans que s'acabi el temps, Cristina Pedroche i David Muñoz no se han separat.
No se han separat.
Atenció, no se han separat.
I què ha passat llavors? Un viu a un hotel?
Simplement estan canviant de casa i mentre estan fent el canvi de casa, ella ha anat a casa dels seus papes amb la seva nena petita, com vaig fer jo i com faria tothom. Vale, mentrestant està en el seu barri, en el lloc de sempre, la seva habitació de sempre i tot de sempre. No se han separat.
No
ha quedat clar.
No, és que clar, deien que ella vivia a casa els pares, que el David Muñoz vivia en un hotel. Home, jo em vaig pensar que seria per alguna cosa, jo què sé, pràctica, de que potser ell tenia, havia de marxar per alguna cosa i ella, per no estar sola a les nits, se'n va anar a casa dels pares, que és el que podria passar moltes vegades, no?
I més que res, perquè ella li feia il·lusió estar a casa dels seus pares, amb el seu barri de sempre, i tornar a sentir que era casa seva com sempre.
Molt bé. Doncs sí, queda dit, no se separen. Escolta, Sheila, que hem arribat a la una. Parlem la setmana vinent. Cuideu-vos.
Molt bé, Eli.
Bon cap de setmana.
Vinga, bon cap de setmana. Adéu.
Acabem la una. Fins demà.
Oscuro y vacío.
Dice Sánchez que sabe que Feijóo está indignado, pero que no entiende por qué.
A ver, yo entiendo que sus señorías estén acostumbrados a cumplir con sus compromisos, pero al menos deberían dejarnos a nosotros cumplir con los compromisos que ustedes incumplieron.
Acusa además el presidente al líder del PP de no tomarse en serio el debate, de volver a dar, dice, un espectáculo de variedades, de tener una posición destructiva con la que busca crispar y distorsionar la verdad. Sigue ahora la respuesta del presidente, la escuchamos en directo.
De personas. Eso es lo que está haciendo este gobierno con unos presupuestos efectivamente prorrogados.
Gracias, Sara. Mientras fuera del Congreso, más de 800 asociaciones